Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha assegurat davant la magistrada que investiga Carme Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa que estaven sempre avisats en el sentit que el full de ruta cap a la independència anava contra la Constitució. Bayona i dues persones més han estat citades avui com a testimonis a petició de la Fiscalia. El govern, per la seva banda, ha tractat àmpliament avui l'aplicació de l'article 155 en el Consell Executiu, però no ha avançat quina serà la resposta política que donaran. Després de la reunió, el portaveu Jordi Turull ha assegurat que la resposta política hi serà, però que es donarà properament d'acord amb els grups parlamentaris. També ha remarcat que Puigdemont té l'obligació de ser en el ple del Parlament dijous i ha demanat al Senat que permeti compatibilitzar la presència del president de la Generalitat a les dues cambres, perquè la seva voluntat, ha afegit, és anar també al Senat. D'altra banda, Turull ha dit que hi haurà resposta judicial. Entre les mesures que es valoren, hi ha un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i recursos contenciosos administratius davant del Tribunal Suprem. I el vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha obert avui la porta a la possibilitat que dijous o divendres el president Puigdemont i el president Rajoy facin un debat cara a cara sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Aquest debat podria ser dijous o divendres, tant si tant Puigdemont com Rajoy confirmen la seva assistència a la Cambra Alta. I un apunt sobre l'actualitat d'altres temes a casa nostra. Aquesta matinada han cremat 3 vehicles, una furgoneta, una moto i 5 contenidors a Sabadell. Els fets han passat a 3:15 de la matinada al carrer Paco Montlló, cantonada Montseny, segons han informat els bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat una dotació per apagar les flames. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45, 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
De felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Feliç tarda, Catalunya, i feliç tarda, Andorra. Felicitat per tots i totes. Com fem cada dimarts a les 5 de la tarda, ens reunim al Club dels Amics de la Felicitat, persones dedicades a no renunciar mai a un dels sentiments o emocions que més estimem i que més ens ajuda a viure. La felicitat. Temps de Felicitat és un dels pocs programes pensat per entretenir i, sobretot, pensat i dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. A Ràdio Estel, els dimarts toca Temps de Felicitat, sempre pels nostres oients i obert a totes les persones que vulguin donar la seva opinió. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero, als micros, Olga de Vega. Bona tarda, Olga.
Bona tarda, Marc.
A la conducció i direcció, Jordi Vilajosana. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, qui us parla, Mar Rius.
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat i posa't a cap.
Sota la denominació de càncer s'agrupen prop de 200 malalties diferents. Totes es caracteritzen per una divisió i un creixement descontrolat de les cèl·lules, que tenen la capacitat de dividir-se dins l'òrgan on s'han originat. Quan el tumor es torna maligne, poden viatjar per la sang en el líquid limfàtic fins a d'altres òrgans més allunyats i creixi. Amb la qual cosa es produeix el que anomenem metàstasi. El pronòstic i el tractament del càncer varien moltíssim, segons el lloc on es desenvolupa el tumor, pròstata, mama, pulmó, etc. L'estadi en què es diagnostica, localitzat, estès, amb metàstasi, etc. Com més petit i localitzat sigui, més probabilitats de sobreviure hi ha. Actualment, i per primera vegada en tota la història de la humanitat, més de la meitat dels càncers es curen. Com podem veure, el programa d'avui girarà al voltant del càncer. Càncer i la felicitat. Segurament dues paraules que molt poques vegades s'han pronunciat juntes. Avui, a Temps de Felicitat, demostrarem que poden pronunciar-se juntes i en veu alta. No s'ho perdin. Per parlar d'aquesta malaltia ens acompanya en Jordi Vilajosana, que és responsable de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de la Universitat Politècnica de Barcelona. Un altre cop, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Avui parlarem d'una malaltia que, i felicitat, que sembla que aquestes paraules no
els hi costi lligar. Poden semblar contradictori.
Però demostrarem als nostres oients que no ho són, no?
Ho intentarem demostrar.
També estan nosaltres Olga de la Vega, màrqueting digital, responsable de redes socials i soci de Vivienda. Olga de Vega, bona tarda, benvinguda.
Gràcies, Mar, bona tarda.
I ens acompanya també la Pau i la Rosa, totes dues persones que varen passar la malaltia. Rosa i Pau, bona tarda, benvingudes.
Bona tarda.
Bé, doncs, si et sembla, Jordi, comencem potser per preguntar-li a l'Olga de Vega, què ha trobat, no?, a les xarxes aquesta setmana.
Sí, però em deixes fer un incís?
Per favor.
Perquè com cada setmana que fem el programa em fico amb la teva corbata...
Avui no podràs.
Que està desquadrada amb la teva camisa, avui està perfecta.
Gràcies.
Corbata de color blau, que ja la veureu a la foto del post,
sí,
amb una camisa més clareta de color blau. Llavors, hi ha una conjunció perfecta.
Però, perdona, no veuran la corbata perquè jo miro de posar-me darrere algú per dissimular la panxa, i la corbata quasi no es veu.
Però si que després, Olga, li fem una foto
no
on es vegi la composició de com va vestit,
llavors,
perquè
sí.
Veig que va sortir efecte, com l'altre dia vam sortir, ens vam trobar amb la teva dona,
sí.
Veig que la teva dona ja t'he ficat en ple combat.
És la que han triat les corbates.
Molt bé.
Molt bé, doncs endavant, Olga, si vols.
Bueno, doncs, bé, com sempre, volia... Més que trobar o recomanar alguna web, que sí, que la recomanaré, també hi volia fer avui una mena de reflexió. És evident que el que he trobat i el que he anat buscant sembla que les xarxes socials sí que han canviat molt, i sobretot en l'entorn digital, a la comunicació oncològica, vull dir, la comunicació amb el càncer. I amb aquí m'he trobat, evidentment, com dos mons diferents. Bé? Per una part, el món de lo que és el pacient i el que ara s'han denomina per la digitalització l'e-pacient, és a dir, ha canviat la forma que quan tens càncer t'enfrontes a la malaltia i trobes en tot un ventall de possibilitats de la tecnologia de buscar informació, de donar difusió, i no només en la part del pacient, sinó també fins i tot els professionals. Cada cop són més conscients que s'ha d'evitar la part paternalista de lo que és el que abans era el metge, i que hi han sortit moltes plataformes, fins i tot que es poden dir com efecte networking entre pacients, metges, pacients, altres vies de medicina alternativa. Fins i tot han sorgit comunitats en les quals els pacients es volen compartir les seves experiències, les seves vivències, i hi ha tot un món que la veritat és que ha estat bastant interessant per mi també conèixer-lo, perquè bé, no he tingut, potser he tingut alguna amiga, però no ho havia vist d'aquesta manera. I en certa manera el que sí que em va, bueno, vaig arribar amb que aquesta sí que la recomano, perquè em va agradar, bueno, a part de la nostra convidada, la Pau, que té un blog molt maco que es diu renacerdelcancer.com, i que abans d'ahir vas fer una carta molt maca que la veritat és que la recomano llegir a tothom. Vaig arribar buscant que les necessitats del pacient en tema de xarxes socials, vaig arribar a una web que es diu radiooncòloga.com, i que és d'una metge radiooncòloga que es diu Virginia Ruiz, i que realment el que ella diu, el que ella creu, és que el nou entorn digital ha fet sortir les necessitats dels pacients en el que ella anomena la seva jerarquia de necessitats. I, bueno, era la seva, per una part, trobar informació sobre el tema fisiològic, també les necessitats de l'entorn, com entén el seu entorn i com pot trobar en les xarxes socials una via de comunicació que li doni certa seguretat, i pot trobar comunitats que li diguin el que pot comunicar o no, i també de desenvolupament personal, i trobar realment comunitats en les quals es pot trobar còmode i dins de l'enfermetat arribar a un creixement personal. També d'empoderamiento, sí, crec que la tendència que hi ha ara de no ocultar la paraula càncer, de que la gent pugui... Després hi ha l'altra part que diré, però la part positiva de poder parlar d'això sense trencar barreres, doncs ja és positiu en si, que és un empoderamiento de la persona i amb la seva vulnerabilitat en l'enfermetat. I després també de temps, no? De saber, doncs, que potser el temps que està pot dedicar temps amb ell mateix per buscar totes aquestes coses. I després, bueno, hi ha l'altra part, que és aquesta, potser la que s'hauria de fer de reflexió, que és que jo l'he viscut, hi ha un moviment, vosaltres coneixeu el món blogger s'ha tornat molt, molt important dins de les xarxes socials, i dins del món blogger hi ha bloggers que realment expliquen les seves vivències. Per mi hi ha dos formes diferents. Una, la que realment explica una vivència amb un post, i després hi ha l'altra part, que és el que exposa constantment els seus fills, l'enfermetat dels seus fills, les fotos dels seus fills, sobretot estem parlant sobretot on hi ha més difusió de tot això és a Facebook. Però també, bueno, tothom, no sé si recordareu la campanya de Mèdula per a Mateu. És una campanya que va sorgir d'un nen que el 2013, que molts bloggers que jo coneixo del món de les xarxes socials van posar en els seus blogs aquesta campanya, com que la apoyaven, i finalment es va trobar la mèdula per a aquest nen, i està viu i està bé i encara té una web que explica la seva experiència, i a més s'ha convertit en una carrera que es fa cada any per conscienciar de buscar donants de mèdula. I després hi ha altres casos que també s'han fet famosos, que és de aquelles persones que constantment, en vídeo, en fotos, i això sobretot potser el que més desperta crítiques és: el meu fill està malalt i jo comunico constantment i explico i faig veure el seu patiment. I sobre això és el que m'agradaria que poguéssiu dir vosaltres també com ho veieu i què us sembla tot aquest canvi a nivell digital.
Molt bé. Ara veig que el Marc m'ha guinyat a l'ull, per tant, suposo que em passarà la paraula. A veure, també és una petita reflexió d'un o dos minuts, perquè és un tema que a tots ens ha tocat directe o indirectament, i aquí l'important és sentir la Pau i la Rosa. A veure, com hem comentat ara fa dos o tres segons, diguéssim, el càncer sempre entra per algun cantó. És una enfermedad que entra, i a mi em va entrar directament a través del meu pare, amb un càncer de parenqueres. I al cap d'uns anys me'n vaig donar compte que no va ser una desgràcia per la família, sinó realment ha sigut una oportunitat per mi per poder créixer i al final per poder ser feliç. No a costa del meu pare, però sí que el procés que jo vaig viure i com ho vaig viure va ser un procés que a mi em va ajudar molt. És a dir, el primer moment, els primers dos minuts que la meva germana em va dir al papà li queden 6 mesos, vaig sentir de tot, ràbia, impotència, el castell que jo tenia muntat se'm va desmuntar absolutament. Després, amb tot el procés, vaig anar aprenent i em va ajudar a anar eliminant totes aquelles coses que són estrictament superficials per arribar a on he arribat avui, que és arribar a dintre meu. Per tant, vull dir, no, si entenem la felicitat com bienestar o com un moment d'alegria, el càncer això no ens ho donarà, però si entenem la felicitat com un moment d'arribar a tu mateix, un moment de sentir-te ple, doncs és una bona excusa o un bon reclam de lluita. Perquè quan vius en un entorn confortable, potser aquesta recompensa no la tens, i quan vius en un moment de crisi, perquè no deixa ser un moment de crisi, doncs és una bona excusa per dir doncs mantinc en sortir com sigui. Perquè hem que recordar que som sers amb un instint de supervivència brutal i busquem el plaer per on sigui. Busquem la supervivència per on sigui. I la nostra supervivència és trobar una llum. I això és el que a mi em va servir a viure el procés, un curt procés de viure la mort del meu pare. I bueno, ara toca començar a preguntar a les nostres convidades.
Jo m'he quedat parat escoltant-te perquè part d'aquest procés, tu el vas viure íntimament, que era el teu pare, però jo també vaig ser testimoni d'aquella persona que... El teu pare era feliç. O sigui, sabia que li quedaven... Jo ho sabia, no? Ho sabia?
No.
No sabia?
No li vam explicar mai.
Però és a dir que tenia la malaltia, sí?
Sí, que tenia la malaltia, sí, però mai se li va explicitar directament de que li quedaven uns mesos de vida. Per què? Perquè tant la meva germana com la meva mare eren conscients que si no ell es veia suïcidat, perquè ell el que no volia era patir. I a mi m'ho havia dit 30.000 cops. Llavors, es vam equivocar o no, tot l'entorn familiar va dir que estava en contra. Nosaltres vam dir que decidíem nosaltres i vam apatxugar amb les conseqüències. I ara, en la mateixa situació, actuaria exactament igual.
Era feliç,
perquè,
era un home
perquè
feliç.
Vam pensar en ell. Era una persona més que feliç, era equilibrada. I la felicitat el trobar amb l'equilibri. Però a mi m'ho va repetir com, no sé, 3.000 cops, 4.000 cops, i m'hi dono el compte ara, després de mort. Per tant, vull dir, a mi em va servir per tornar a pair el que el meu pare durant 40 anys em anava explicant. Però una cosa és que ho t'expliquin, i una altra cosa és que ho sentis, canvia
és
molt.
Clar.
I les coses al final les tens que sentir.
Bé, bueno, doncs si et sembla, sentim i escoltem.
Comencem per la Pau, perquè la Rosa la veiem una mica nerviosa.
Jo sí.
Sembla que estigui a punt de fer un examen, i aquí no fem cap examen.
No.
Aquí els exàmens els fa el Marc, vull dir...
No, jo tampoc.
Pau, ens pots presentar... Hi ha una cosa que m'agradaria explicar en 30 segons, llavors ja que parlin elles durant la resta del programa.
Sí.
L'ocurrència d'aquest programa ràdio va vindre, perquè jo i la Pau ens vam trobar en un evento que es diu, i per seguir-me de xarxes socials vaig veure que ha llançat un projecte supermaco, una plataforma d'internet de Renacer del Càncer, i vaig dir, hòstia, per què no podem vincular el càncer amb la felicitat? I vaig comentar a la meva dona i em va dir, Jordi, és que això no té relació. I quan la meva dona diu que no, espero que no m'escolti, vaig dir, doncs, ho tenim que fer, no? I va ser quan ja immediatament via WhatsApp, em sembla que va ser WhatsApp, I vaig dir, Pau, tenim que fer un programa de ràdio. No, a través de la Nakano, tenim que fer un programa de ràdio i sota la visió de la felicitat. No sota la visió de la tristesa, que tristesa ja existeix, però així som capaços d'obrir una finestra. Llavors, Pau, què ens pots explicar d'aquest projecte? Després, sé que m'agradaria que ens llegissis la carta, però amb carinyo, perquè jo la vaig llegir l'altre dia i em vaig ficar a plorar. Menys mal que estava sol al despatx i, per tant, vaig poder plorar tranquil·lament. Però explica'ns una mica aquest projecte.
Doncs jo fa quatre anys i mig vaig tenir càncer i, bé, d'alguna manera el que més vaig trobar a faltar, les meves carències van ser més emocionals, d'alguna manera, no? Buscar les xarxes socials, el que comentaves abans, amb 4 anys i mig la veritat és que ha evolucionat bastant i el que hi ha ara no té res a veure amb el que hi havia aleshores. I de tota manera, en aquest sentit, bueno, pot satisfer part del tema, doncs, això, d'acompanyament emocional, però no hi ha com la proximitat i el caliu personal de tu a tu, no? I d'alguna manera, doncs, bé, sempre es parla, doncs, de moltes xifres, de molts números, el tema mèdic, el tema científic, no? Tot com molt, molt quadriculat, molt estadístic. Però el tema emocional, bé, és allò que queda, bueno, si ho necessites, vés a un psicòleg, o vés, però si ho necessites només, no? I clar, un procés de càncer normalment és un procés llarg, són tractaments llargs, en què, bueno, és una mica muntanya russa, no? Anem passant una mica de tot. Aleshores, tots aquests moments, doncs, està molt bé poder estar acompanyat per persones que coneixen el camí, amb la seva història, però que han fet el seu camí, i que pots anar trobant, doncs, llum o referents, o, bé, que algú l'ha trepitjat abans que tu. I ja durant aquest procés, doncs, ja tenia alguna amiga, doncs, que m'animava, com, ostres, la manera que tens com de viure o d'enfocar-ho, seria molt bé que fessis un blog o que ho compartissis i tot això. Al moment, doncs, em semblava que no em semblava que això em pogués interessar a ningú, no estava com més tancada o més, em costava més deixar-me anar. Però, bueno, d'alguna manera vaig posar la llavor allà, no? I quan he tingut, doncs, ja la perspectiva suficient i he fet també el meu camí personal i la meva transformació d'alguna manera, doncs he arribat al moment, doncs, de tenir l'energia i el temps i etcètera, doncs, per dir, vinga, doncs, dono la llum a aquest projecte, no? I d'alguna manera la intenció i la vocació és acompanyar emocionalment a persones que estan patint, que han patit càncer, i també els entorns, no? Perquè a vegades es parla molt de la persona, però clar, l'entorn, doncs, també pateix molt. I, bueno, fer aquest acompanyament, d'alguna manera.
Rosa, deixes que faci una pregunta. Ara hi vés més relaxada. Què vas sentir quan et van dir que tenies càncer?
Bueno, jo aquesta paraula hi tenia molta por. Per mi era com parlar d'un monstre i va entrar a formar part de la meva vida. Llavors, bueno, el pitjor moment és el diagnòstic. Perquè, bueno, jo vaig estar uns quants dies que la meva vida no sabia ben bé cap on anava, no? Llavors, bueno, és qüestió d'agafar força i reconduir la ment cap a un altre costat, i que el càncer, pues, com he dit, forma part de la meva vida, i jo no m'hagués pensat mai que acabaria acceptant tan ràpid aquesta notícia, perquè no us ho creureu, però en qüestió de 8 o 10 dies jo ja havia canviat bastant. Vaig entrar en un moment ja més positiu i ja, no sé, no m'era tan difícil anar passant els dies, no? La lluita amb la malaltia vaig fer tot el que tenia que fer per seguir lluitant, i, bueno, els primers dies són els més complicats, però jo vaig sentir una mena de sensació dins de meu com una angoixa, però, bueno, després vaig pensar que, a veure, com dir-ho, que havia d'enfocar la meva vida cap a un altre cantó, perquè angoixant-me i pensant negativament i cada dia amb el mateix, deixava de viure els moments, doncs, que pots viure i gaudir de la vida.
Llavors, una pregunta, perdona, Rosa.
Sí.
Et veig una mica tensionada.
És que ho estic.
Deixa'm fer-te una pregunta fora de guió. Jo tinc una problemàtica amb un amic, que ara s'ha enterat que la seva mare entra en un procés de càncer una mica virulent. No m'oblido de la mare, però em centro en el meu amic. Què puc fer per ell? Què m'aconsellaries? El truco, no el truco, me'n vaig a casa seva, l'abraço, no l'abraço, trec el tema... M'enteneu per on vaig?
Sí.
Jo, perquè això ho he viscut en directe, pel meu pare.
Hi ha persones que no em volen parlar.
Clar.
Hi ha persones que sí. Jo sóc de les que em vull parlar, i des del primer moment n'he volgut parlar.
Però jo dic, em refereixo al meu amic. Jo com sé si em vol parlar, no em vol parlar? Hi ha aquesta por, i estan passant els dies.
Truca'l.
El truco i tantejo.
Però no li diguis com te trobes.
No li dic com... No li explico com jo em trobo.
No, ell.
Ah, no li pregunto res.
No li diguis com te trobes.
Vale.
Digues quin dia et vindria bé que et vingués a veure.
Vale.
Si tens ganes d'anar a fer un vol.
És que això és molt important. Abans ho ha comentat la Pau. És a dir, l'entorn influeix molt amb
el
malalt. És que
l'entorn és, per mi, lo principal. Jo he tingut la sort... Ai, és que ara m'emociono.
No pateixis, Rosa.
L'entorn és, d'alguna manera, la pinya del castell,
exacte,
no?
Exacte.
Al final estem, com més fort estigui aquesta pinya...
És on tenim que influir. I el que has dit abans, als hospitals, a les clíniques... Es tracta la malaltia, però no es tracten les emocions al voltant de la malaltia, que tenen la seva influència i una influència important.
Bueno, jo, a l'hospital... Jo tenia les meves... a veure, no et diré amics... Però en aquells moments, aquelles persones per mi van ser importants i van ser-hi.
No, no, això ho vam estar parlant l'altre dia per telèfon amb la Pau, que se t'allunyen amics íntims i se t'aproven persones que formaven part del segundo corralito de gent que no pensaves que se t'apropessin. I això és important.
A mi no s'ha allunyat ningú.
El que jo penso, Jordi, també és que, no sé què diran la Pau i la Rosa, però que hi ha persones de tot tipus. Hi ha persones que segurament li agrada parlar de la seva malaltia i explicar que té càncer, o l'alcohòlic, que diu, pues, jo sóc alcohòlic i no li fa cap por, i n'hi ha que no volen ni parlar del càncer, ni que els vinguin a veure, ni que ni parlin de càncer, i s'ho passen sols, i si poden estar a evitar la família, s'ho passen sols. Suposo que hi ha dos tipus, no?
Encara hi ha famílies que el tema càncer... Bueno, jo ho dic perquè, per coneixement de causa a la meva família, parlar de càncer és...
Té
allò.
Té allò, la paraula.
I és curiós perquè potser és... sobta molt que en un món en el que tot que ara hi ha molta informació, que encara hi hagi aquest tabú.
Encara és més greu.
Que llavors, per la persona que vol ajudar o que alguna manera es vol apropar, llavors... hi ha una barrera terrible, perquè no pots...
Encara és més greu, Olga, que hi ha gent que no ni càncer. És que no parlen de càncer, diuen un mal dolent. Això que és pitjor.
Sí, o allò.
Deixeu fer una pregunta a la Pau?
Sí.
Un moment, Rosa, després ja... Com gestiones el neguit de cada revisió que entenc que us teniu que fer? No sé si ara estàs cada 6 mesos, o cada any... Fins em sembla que són els passats els 8 anys, llavors ja no tens que fer revisions. Com gestiones aquest neguit?
No tinc cap neguit.
Però suposo que d'haver-hi dones i homes, però estem parlant de dones, que aquest neguit el tenen.
Segur.
Jo
no tinc cap neguit. Jo estic convençuda que estic sana,
que
estic bé,
no
estic neguitosa.
Fa molta cara, però tot menys res de malaltia.
Va haver-hi una revisió que, a vegades, això, els jocs aquests de la ment, no?, que estava tan tranquil·la i tan relaxada i tan poc, diguéssim, nerviosa o neguitosa per si, fent-me les revisions, em trobessin alguna cosa, que vaig tenir un punt com de culpa, de que, ostres, com que tothom et diu i que vagi bé, i bueno, que tal, i pensava, ostres, però potser hauria d'estar més nerviosa, no? Però no és el cas, en aquest.
I llavors, quin consell dones per estar en aquest estat de... No molt fent, però quasi.
Bueno, creure és crear, bàsicament, no?
I què crees?
Què creu? La meva realitat, amb els meus pensaments, amb les meves creences, amb la meva manera de veure les coses i de creure de que jo estic sana i que estic bé, i cada dia, doncs, alegrement faig tot el possible i construeixo la meva salut, doncs em convenço d'això i estic sana.
No, i et generes una energia
correcte,
positiva.
Correcte, i llavors, això és el que...
Imaginem que jo sóc una dona que demà o la setmana que ve em toca la segona o tercera revisió.
Val.
Quin consell em donaries? Simple. Bé,
de què et serveix estar nerviosa?
Mira.
És a dir, si estàs malalta, si t'haguessin de trobar alguna cosa, te la trobaran igual, si estàs nerviosa o si no ho estàs.
La por la tinc igualment.
Sí, sí, sí.
M'agrada, mantinc la por.
Sí, sí, sí. Per tant, doncs, bueno, treballaria algun tipus d'afirmació. Doncs, en aquest cas, doncs, jo, Pau, estic sana, estic forta, estic feliç, estic alegre. Anar-me repetint un mantra positiu per anar-me...
Paraules positives i anar-la repetint.
Correcte. Vale. Frases curtes, afirmatives, que em vagi dient a mi mateixa, però des d'un punt de vista lògic, que fem servir molt la ment des del punt de vista lògic, com de dir, bé, de què em serveix aquesta energia que estic estant, doncs, estant nerviosa o estant neguitosa, potser que la faig servir amb una altra cosa, que em construeixi alguna cosa que em serveixi o que em sigui més positiva.
Rosa, volies comentar alguna cosa que m'has titallat?
No, bueno, això que dèiem, no? Que jo tampoc em suposa anar a les revisions cap neguit. Dormo la nit completament com totes, tranquil·la. I és el que ha dit la Pau. Jo també penso que...
Has canviat la forma de pensar?
Sí, involuntàriament. Però és curiós perquè, a veure, jo me'n recordo molt bé que jo... Quan vaig entrar per primera vegada, per dir-ho així, a la consulta del metge i em va diagnosticar, en aquells moments vaig notar una sensació a dintre meu, un algo, que vaig dir, a partir d'aquí, algo ha canviat. Evidentment, llavors, una cosa que vull recalcar... No m'he mirat mai la malaltia com un enemic. Vaig prendre consciència de que formava part de la meva vida i que plegades teníem que anar vivint la vida.
Llavors la vaig gestionar com si sigués un ente, com si sigués un subjecte.
Com si tingués un intrus a dintre meu.
Vale, com si sigués una altra persona. Encara que no siguis físicament
sí,
representada.
Sí, i vaig dir... Pues...
Perquè els oients ho entenguin, eh? I sí. Sé per on estàs parlant, però...
Sí. Tu i jo, en aquest moment...
Ens hem juntat i comencem, seguim caminant.
I a partir de zero, i començarem una nova vida, perquè, de fet, la vida que tenies abans no la tornes a tenir. Mm. I quan se t'acaben els tractaments, tampoc és ben bé el mateix, perquè jo em vaig adaptar molt a l'hospital, també. Mm. I allà és on jo deia que doncs, vaig trobar persones que no és que parlessin molt d'això, però algunes eren positives. Inclús havíem anat a fer un cafetó junts a la cafeteria mentre et vas esperant. I que jo allà, al final, li vaig dir al meu marit no cal que t'esperis tu tot el sant dia aquí, perquè comences a entrar a quarts de vuit del dematí i no surts sense a les quatre o quarts de cinc, perquè passes per l'analítica, després la revisió del metge, que ell és el que llavors et diu si et poden fer o no fer la quimio. I tot això, hi ha tot aquest procés de temps pues, que jo l'invertia llegint a darrere el vidre de l'hospital i anava, doncs, em passava el dia allà sola. Primer m'acompanyava també la meva filla, que era la que es quedava allà amb mi, però després, per qüestions d'exàmens i problemes que ella no pogués tenir a l'escola... Jo allà em passava el dia, però allò ja feia les meves troballes, que deia jo. Uns ratets amb uns, uns ratets amb els altres, i els llibres...
És l'instint de supervivència i buscar la nostra, el nostre plaer
escrivint...
amb la limitació que puguem tindre.
Aquests apunts que són personals...
Sí, sí, no, aquí passa que el públic, els oients no ho estan veient, però portes una carpeta plena.
Això és la meva malaltia, són els apunts... els sentiments, els pensaments, els records, els moments viscuts, bons i dolents.
Clar. Saps què li falta, Jordi, aquí? Sí. Música.
Jo crec que sí.
Que té molts apunts, té molta cara i falta la música.
Sí, que, perquè jo després li vull demanar a la Pau que ens llegeixi la carta.
Ah, fantàstic.
Que no sigui que ens quedem sense temps.
No,
sí.
Pues,
és una carta molt maca, realment, val la pena.
Només m'agradaria dir que no tinguin por. Que avui dia està tot molt avançat i que la por no et deix viure. La por et frena i això ens ho hem de posar al cap i que endavant.
La por que no et freni i que la música et doni vida. Quina això. Música t'agrada, Rosa?
Home, a mi m'agrada tot tipus de música. El jazz, m'agrada molt la música.
Per relaxar-te, per...
El Leonard Cohen.
T'has emocionat molt i havíem... Leonard Cohen?
Sí.
Quina d'elles?
Susan.
Pues, si et sembla, anem a escoltar-la i així ens...
Gràcies.
Anirem tots.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Fantàstica cançó de Leonard Cohen. Bé, doncs, estava parlant ara mentre cantava Leonard Cohen d'una carta, no, Jordi?
Exacte. A veure, la famosa carta que he dit abans que em va fer plorar, li he demanat a la Pau, sisplau, si ens la pot llegir.
Doncs vinga.
Doncs, carta al meu gran mestre, el càncer. Mediona, 19 d'octubre, 2017. Benvolgut, càncer. Ja fa 3 anys i mig que vas marxar i no t'imagines com ha plogut des d'aleshores. Avui és un dia en què tothom parla de tu. La gent es penja llaços, es fan xerrades, activitat, es llancen globus de color rosa... I a mi m'ha vingut de gust escriure't per explicar-te, ara ja amb una bona perspectiva, el que ha representat el teu pas per mi. Com molt bé saps, el teu nom imposa i molt. En l'inconscient col·lectiu, càncer encara vol dir mort i patiment. I quan et presentes, tens la capacitat d'espantar a qui sacseges. A mi, d'entrada, em vas fer sentir molta por. Dubtes, incertesa, ràbia, impotència, ira i frustració. I tal era la barreja d'emocions i de pensaments que tenia la sensació que estava en un somni que volia que algú em pessigués per despertar-me. Vaig mirar la mort de fit a fit i em vaig adonar que no em feia por. Però m'aterrava pensar que si la mort se m'emportés, deixaria els meus fills sense mare. I aquest era el pitjor malson i, d'entrada, va ser el primer motiu per sobreposar-me i mirar de trobar un camí per on avançar. Com molt bé saps, no vaig voler lluitar mai contra tu. Vaig preferir comprendre't, abraçar-te i transformar-me a través teu. I no em penedeixo de com ho he fet. Vaig anar digerint molt a poc què volia dir que estessis dins meu. Mirava de veure la situació des d'un altre punt de vista i apreciar d'alguna manera les coses positives de la teva presència. Em va costar temps aconseguir-ho, és clar. I vaig anar sentint el que em deia el Roc, el meu fill petit, que aleshores tenia 5 anys i que feia pocs mesos que s'havia deslletat. No pot ser que un pit tan bonic i que m'ha alimentat tant tingui alguna cosa dolenta dins. Vaig anar prenent consciència que em provocaries un gran nombre de pèrdues. D'alguna manera, em volia preparar per tots els dols que viuria en tan poc temps. Sabia que perdria la normalitat de la meva vida, el cabell i el pèl del meu cos, la regla després de ser cíclica des dels 13 anys, l'energia, les meves defenses, el meu pit i els ganglis linfàtics. Això era el que es preveia, però era ben incert com afectaria la quimioteràpia en la meva ment, i per mi era una gran preocupació aleshores. Així com també com quedaria la meva pell blanca, fina i delicada, després de la radioteràpia, i com seria el meu cos una vegada operada. Però ara, després del que a mi em sembla un llarg recorregut, i d'haver deixat ben enrere la teva presència, et puc dir que totes les pèrdues d'aleshores són guanys en el meu present. De fet, no vaig perdre un any, sinó que he guanyat mitja vida. Amb la pèrdua del meu cabell vaig guanyar confiança. Amb la pèrdua d'energia vaig guanyar força i ganes de viure. Amb la pèrdua de la regla vaig ser molt feliç al recuperar-la i amb ella ha ressorgit la meva feminitat. Amb la pèrdua del meu pit vaig guanyar la meva acceptació, el meu perdó i el meu amor. Amb la pèrdua del que era la meva vida aleshores he guanyat una nova vida, meravellosa, rodejada de persones abundants que em nodreixen, sentint unes ganes infinites de viure i de gaudir. I amb una capacitat per valorar i agrair cada dia el que tinc, el que sóc i el que faig. No em sento una supervivent, com ens etiqueten sovint, sinó que sento que he renascut a través teu. Per això, càncer, vull donar-te les gràcies, perquè penso que sense tu no podria pas ser on sóc. I si fos, penso que no sabria apreciar-ho com ho faig ara. No obstant i això, et demano també que no tornis. No cal que t'acostis als meus. Doncs amb la meva experiència tots n'hem sortit enfortits. Tens la capacitat no només de fer trontollar una persona, sinó que quan apareixes, remous tot l'entorn. Ets un autèntic terratrèmol. Per últim, m'acomiado de tu, recordant i honrant a tots els meus avantpassats que et vas endur i que encara sento el seu buit. Atentament, Pau Simón i Odina.
Molt bé, Pau, doncs ens has emocionat a tots i, bueno, doncs, mentre, com que estem emocionats... I
sí, potser... sembla que hagi passat un àngel.
Sí, potser ens costarà parlar, anem a escoltar la teva música. Quina música t'agrada?
Uh-huh. A mi m'agrada molt perquè em trobo que em centra molt i que sento la meva vida, l'has anat amb Caur.
Pues anem a escoltar-ho.
Jugar de such saj hai besaj nanak ho si besaj aad saj chuka the saj hai besaj nanak ho si
Molt bé, continuem a temps de felicitat.
A veure, Pau, m'agradaria fer-te... Ens hi podíem passar molta estona.
Pues sí, sí,
tant. Poso por que no es passem de frenada,
sí,
i llavors que apagui les llums i ens quedem aquí tots xerrant. Si tinguessis que fer un taller... Recordo, jo soc professor a la universitat, ara et porto al meu camp. Si tinguessis que fer un taller per preparar la gent per la mort, com l'enfocaries? Ja sé que no està en el llistat de preguntes, ho sé, Pau.
No, jo primer penso que el més important davant de qualsevol contratemps o qualsevol conflicte o tema que tens a la vida és preguntar-te una mica què hi ha, què està a les teves mans d'això, no? Un tema com la mort, poca cosa hi ha a les teves mans. Per tant, regla número 1, acceptació alegre. És a dir...
Acceptació alegre.
Alegre, alegre, evidentment.
Vale. Acceptem alegrement la mort.
Acceptem alegrement, exacte. I treballem amb il·lusió, amb el que hi hagi. Si és la mort, la mort, i si és una altra cosa, una altra cosa. Penso que quan aprenem a morir, d'alguna manera aprenem a viure, no? Perquè conscientment tots, o mentalment, tots sabem que morim i que hem de morir i que això és finit. Però fins que emocionalment no mirem o no sentim que el temps s'exhaureix, és quan no prenem realment consciència i llavors deixem de donar importància a les coses que no són essencials. Perquè, en realitat, el més important i el més essencial, que penso que és l'amor, és igual quan hem de morir o quan morim, si som rics, si som pobres, si tenim poder, si tenim estatus, tot això no compta, no? L'important és la consciència i l'amor, d'alguna manera.
Puc fer una altra pregunta? Després li faré a la Rosa, però m'ha deixat fer a la Pau. Ets immortal?
Ara mateix jo crec que no sóc immortal, però...
Et sents immortal?
Bueno, hi ha alguna cosa que és immortal, i quan mor la gent, és a dir, el cos està clar que és mortal, no? Perquè... Però...
Falta saber l'ànima, no?
Però tot el que has estimat o tot el que has donat...
L'energia.
Qui s'ho emporta, això?
Clar.
Això no t'ho emportes, d'alguna manera, no? Per això deia que l'essencial i l'important és l'amor. Estimar i donar, això no m'ho emporto quan jo em mori.
Això
ho deixo, això ho regalo, això és immortal, no?
Ho dic, i no és una broma, jo puc estar moltes bromes, però això no ho dic en broma. Hi ha un màster que es fa a Madrid sobre noves tecnologies, fet per l'antic director general de Google Espanya, que té el mateix nom d'un president espanyol nostre, no Aznar, sinó José Luis Rodríguez Zapatero, que em sembla que aquest el coneixem tots, però no té res a veure amb el president. Que una de les quatre potes en el qual es basa aquest màster és amb la transmissió del concepte d'immortalitat als futurs executius d'empreses espanyoles. Des dels punts de vista que siguin, des de deixar empremta, des de la gestió de l'ànima, des de qualsevol perspectiva que podem trobar amb la gestió de la immortalitat. I és una cosa que em va copsar molt, perquè són d'aquelles notícies que veus que t'apareixen xarxes socials i dius, bueno, algú que està... Però com n'hi ha tantes notícies falses i coses estranyes, però al final, Rodríguez Zapatero, la foto no quadra amb la del vicepresident d'Espanya. Llavors, vas a treure? No, és una persona que té la suficient autoritat per parlar d'aquesta manera. És un tema curiós. I per mi un tema molt interessant. Amb una persona que ens unim, i que va vindre aquí amb un programa de ràdio, amb l'Irene, li he proposat algun dia vindre a parlar aquí sobre la immortalitat. És un tema que a mi m'atrau moltíssim.
ho sento.
Ja has parlat, ja... Home, és atractiu, sí, la veritat.
No, ja s'haurà parlat més de la mort, perquè és que de la mort, no per això tenim por. És que no se'n parla.
Tu parles des d'un punt de vista més espiritual, de la immortalitat.
Sí, sí.
Hi ha qui estan parlant de la immortalitat real.
No, sí, de fet, més anys, sí. I que vols què passarà si et jubiles als 65 i vius fins als 150. Però això és un tema més de benestar.
No, s'està parlant amb tecnologia de que si tu no decideixes no morir, no mors. Vull dir, bueno, això ja és una cosa... Ho diuen a la Singularity University i això ja és una cosa que es veurà, no? Però diuen que sí.
Ho provarem.
Que els que ara tenen... Crec que els que ara tenen 15 anys podran decidir si volen morir o no.
Rosa, quins consells... De la mateixa manera que ens ho ha fet la Pau, quins dos, tres o quatre consells donaries a la parella d'algú que està patint un càncer o al fill d'algú que està patint un càncer o potser el pitjor escenari, al pare d'algú que està patint un càncer, que potser és el pitjor escenari, per mi. Vull dir, una cosa és patir el càncer d'un pare, d'una parella, però patir el càncer d'un fill encara és més dur, seguint un ordre natural, un suposat ordre natural. Tu quins consells simples?
D'un fill?
No. Ah. O d'una parella. Tu el que has viscut és amb la teva parella. Tu has viscut el que ha patit la teva parella. Ara, si jo, la meva parella tingués càncer, quins consells em donaries a mi per poder-ho gestionar bé?
Bueno...
Per poder patir millor... O de la millor manera possible, aquest procés?
Donar-li molt de carinyo, llavors escoltar-te-la molt, això sí, això s'agraeix molt quan estàs passant per aquí, si tens ganes de parlar-ne i que t'escoltin, vull dir, això a mi m'ha anat molt bé, perquè jo he tingut moltes ganes de parlar-ne, a mi no em feia res parlar-ne, i el meu entorn m'escoltava. I, a més, quan em trucaven pel telèfon o, per exemple, els missatges del mòbil, a mi això em alegrava el dia. És que jo estava molt contenta.
Mira, a mi em van donar un consell, i és l'únic el consell que em va anar millor, i trigo més a explicar-ho que no pas el que va durar el consell. Jo tinc un amic que em va dir... I li vaig explicar, el meu pare m'han dit que es morirà, 4, 5 o 6 mesos, i què puc fer per ell. I dic, no, molt senzill. Demà al dematí t'aixeques, et mires al mirall i et dius a tu mateix, Jordi, et moriràs. Si acceptes la teva mort, podràs acceptar la mort del teu pare. I no, però si li vaig dir... I a més, discutir amb ell, a veure, Alfred. Si, i tu, Marc, bueno, coneixes Alfred. Dir, lo que jo em pateixo és pel meu pare. No, tu pateixes per tu mateix. Per mi, accepta la teva mort... Llavors podràs gestionar molt millor la mort del teu pare. Aquest és el consell que em va donar. Durant aquella setmana em sembla que vaig perdre 8 quilos fins que vaig acceptar la meva mort. Llavors em va ser molt més fàcil acceptar la meva mort del meu pare. Això no vol dir que ho passés ni millor ni pitjor.
No sé, jo no m'hi he trobat.
Jo dic, és el consell que em va donar i a mi em va anar molt bé.
A veure, a mi el meu pare...
Passa que és difícil acceptar la teva mort. Que aquest procés vosaltres dos l'heu passat. Vull dir, per la cara que veig que està fent la Pau, l'has passat, aquest procés, i el tens que acceptar.
Jo li vaig...
Cosa que si no estàs en una situació de crisi, no tens per què passar aquest...
Jo, el meu pare i la meva mare se'n van morir també de càncer, molt joves, i el meu pare li van donar al començament un any de vida, però en va viure 18, però li van detectar una leucèmia als 40 anys. Llavors, esclar, jo era molt jove... I, bueno, no penses per tu, Vull dir, jo no, en cap moment. Vull dir, pensava en ell, en ell.
No, sí. La tendència natural és pensar en ell.
En ell.
Però realment es preocupa ell o ens preocupem nosaltres, que potser som els pròxims.
Jo no.
No et pregunto, Jo...
No, ja. Jo no.
Jordi, a mi em va anar molt bé llegir un llibre, no sé si el coneixeu, que es diu Els dimarts em morri, de mig àlbum.
No.
Que explica d'una manera... molt senzilla, el curs natural de la vida i de la mort, d'una manera molt digna. Jo el recomano moltíssim.
I, si que és després, Olga, l'apuntes, perquè amb el post que ficarem a xarxes socials, l'apuntarem. Rosa, que estàs aixecant la mà com el cole.
Jo, el món groc, d'Albert Espinosa.
El món groc d'Albert Espinosa.
Vale, a mi em va ajudar molt aquest llibre.
Aquests són els petits consells que la gent els hi va molt bé.
No parlen del càncer. Parla ell del càncer, però amb alegria, amb positivitat. Positivitat, exacte. I que t'ajuda. A mi em va ajudar.
Vale, molt bé. Rosa, perquè veig que s'estan passant la xuleta entre la Pau i la Olga. Què podem fer quan veus que els amics s'allunyen? És a dir, jo tinc... No ho parlo en primera persona, eh? Jo tinc la meva parella, que té càncer, que ho estic simulant, perquè com m'escolti la Gemma m'estrangularà.
Doncs sí.
Més que perquè li té pànic. A casa no es pot parlar de l'amor, perquè li té pànic, i és un problema. I però veig que ella està patint, està passant aquest procés, i els amics se alejan. Llavors, què puc fer jo? Perquè a la gent no la pots estirar cap a casa.
Ja t'entenc, però jo no m'he trobat amb aquesta situació. Tinc molt poquets amics. No estan comptats ni amb els cinc dits de la mà. I els que tinc són...
Han estat amb tu 24 hores.
Aquests que han marxat, Jordi, igual no són amics.
Vull dir, senyal,
és com, com la banca que ha fotut el camp cap
senyal,
a València.
Senyal, no? Això.
És el que vols dir.
A més...
Evidentment, que quan hi passes una cosa així i els amics que se'n van, potser...
Potser no són tan amics.
Jo no els faria tan culpables.
No són culpables. Poden... Hi ha persones que no saben tampoc gestionar, perquè potser pateixen més del que sembla, i no ho saben expressar. Això també, hi ha una part d'això... Però hi ha amics que desapareixen perquè desapareixen, simplement perquè...
Pau, com ho veus, tu,
jo penso que davant d'un xoc emocional, moltes vegades el que ens passa és que connectem emocionalment en altres moments. I si en un altre moment hem tingut situacions, hem tingut ferides que no han estat ben tancades, s'està obrint una cosa i se'ns està removent coses que igual, d'una manera inconscient, coses de primera persona que han passat a nosaltres o coses que vam viure dels nostres pares quan érem petits i vam veure una situació... de malaltia o de patiment, que no té que ser exactament el mateix, però la sintonia és la mateixa d'alguna manera, no? Aleshores, doncs, hi ha una incapacitat de poder gestionar aquelles emocions i, per tant, doncs, davant d'això, me'n vaig, m'allunyo, no m'acosto. Però jo penso que és igualment una oportunitat per les persones que són amics, encara que s'allunyin o no, per observar-nos i veure què és el que ens està passant i per què ens allunyem o què ens està movent aquest càncer, en aquest cas, no? I aprofitar per treballar-ho i dir, ostres, doncs, com és que em fa ràbia que aquesta persona tingui càncer o tinc gelos o no tinc ganes d'anar-lo a veure o el que em pugui sortir, no? Jo penso que és una oportunitat també per créixer i per veure el que ens està passant i resoldre-ho. I potser també obertament, depèn de la relació que tinguem, parlar-ho amb aquesta persona, dir, mira... És que tinc ganes d'ajudar-te, però és que no em surt, no sé, no trobo el moment, no el que sigui, no? Penso que al final tot són oportunitats si ens ho mirem així.
Molt bé, doncs ja tenim el temps
sobre
i hem de canviar el programa. També a vegades hi ha amics que potser malmés no tenir-los, perquè aquells amics que compadeixen i, ai, que fan mala cara avui, i ai, que potser a vegades val més no tenir aquests amics.
Mira...
Haurem de fer un altre programa.
Sí.
Bé, avui volem acabar el programa dedicant una cançó que és referent de molts malalts, no de càncer, sinó de totes les malalties que hi ha. És una cançó que dona ànim, i nosaltres també els demanem que resisteixin a totes les malalties del món. Per vosaltres, el Duodinámico Resistiré. Fins dimarts vinent. Jordi, gràcies i ens veiem dimarts.
Vale, bona tarda, Marc.
Olga, fins dimarts.
Fins dimarts.
I Pau i Rosa, gràcies per haver estat aquí aquesta tarda amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguiré.